Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control 9, to Major Tom.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off.
I passem a la nostra secció literària, perquè avui anem a resoldre qüestions sobre l'univers. L'editorial Cossetània, l'editorial Vallenca, ens presenta 100 qüestions sobre l'univers, un llibre de Joan Anton Català Amigó. Joan Anton, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Parlem d'aquest llibre que resol qüestions de l'univers. Entenc que aquestes grans preguntes de la humanitat, quan va néixer l'univers, per què estem aquí, de què estan fetes les estrelles, parla'ns una mica, qui trobem entre les pàgines d'aquest llibre?
Mira, és un relat, primera, us haig de dir que forma part de la col·lecció de 100 en 100 de Cossetània Edicions, que és una col·lecció molt interessant des del punt de vista de que en un únic llibre intenta contestar 100 qüestions molt concretes sobre un tema. En aquest cas, el contesto sobre l'univers i la vida. 100 preguntes, per tant, molt concretes, que a més són curtes de llegir, màxim dues fulles, i que pots llegir una mica amb l'ordre que a tu t'interessi. Què intento en el llibre? Fer un relat des d'entendre l'origen de l'univers, l'anomenat Big Bang, com va néixer l'univers, entendre que s'està expandint, veure com és o fer-nos una idea de les magnituds d'aquest univers i de les característiques d'aquest univers, per passar a parlar de com dels objectes que habiten aquest univers, com són les estrelles, les galàxies, els forats negres, etc., i acabar parlant el llibre de la vida, és a dir, de la vinculació que tenim amb aquest gran univers, contestant preguntes, per exemple, de on està el nostre bressol, com es va formar la vida a la Terra, o comentar, discutir sobre la possibilitat de l'existència de la vida fora de la Terra o, i fins i tot, de civilitzacions avançades fora de la Terra.
És un llibre, doncs, que fa el viatge a la inversa. Potser comença a l'espai i va viatjant poquet a poquet fins a arribar aquí al nostre planeta.
Molt bé.
Com s'han escollit les preguntes que marquen cada pas d'aquest viatge?
Va ser difícil, perquè, com us podeu imaginar, del nostre univers, que és fascinant, però també és molt complex, d'entendre se'n podrien haver fet milers de preguntes. El que vaig intentar és fer justament aquest relat que dèiem ara, no? Un relat que vindria a ser històric, de fet, començant des del moment zero, per tant, el nostre origen, el naixement de l'univers, i per acabar parlant de l'actualitat, no? De que som vius i de com hem estat fabricats. El que vaig intentar en aquest relat, per tant, és fer un catàleg o un índex de preguntes que pogués donar aquesta imatge sencera, també tenint en compte que el públic havia de ser un públic general, és a dir, un públic sense coneixements científics obligadament, per tant, que fossin una sèrie de preguntes que generessin l'interès i que també donessin aquest relat complet.
És que, Joan Anton, ets màster en astronomia i astrofísica i llicenciat de Ciències Químiques a l'especialitat de Quàntica. Això només sentir-ho ja espanta una mica perquè sona com molt gruixut. El teu llibre el podrem entendre la població base que no en sabem de quàntica?
La idea és que sí, espero que sí. És el meu tercer llibre. Jo faig molta divulgació, m'agrada moltíssim la divulgació científica. Penso que és una assignatura pendent que té la ciència, que és d'anar-la apropant cada cop més al gran públic. I el que intento en aquest llibre és que estigui, primera, que en un llenguatge planer sigui a l'abast de tothom el poder-lo entendre. No hi ha fórmules matemàtiques, no hi ha conceptes físics, diríem, massa complexes. Lògicament, la divulgació és sempre un equilibri que és difícil entre ser veraç o ser precís amb el que dius, però també simplificar-ho, perquè la gent ho pugui entendre. Per tant, la idea del llibre és aquest. És un llibre a l'abast de tothom, que tothom pot llegir, que hi ha temes que potser t'interessaran més que altres, i també, com us deia, el format del llibre permet que vagis directe al capítol que més et pot interessar, i és un intent, això, d'apropar una cosa tan fascinant que sembla tan complexa, però que al final és molt, molt, molt més senzilla del que la gent es pensa i molt propera a posar això, apropar-lo al coneixement del públic en general.
Parlant d'aquestes preguntes, dèiem que són les grans preguntes de la humanitat, no? D'on venim, qui som, cap a on anem. Quina és d'aquestes 100 preguntes que apareixen al llibre la que tu més t'agrada o la que creus que té una resposta més curiosa?
Mira, jo t'hauria de dir que m'agraden totes perquè m'hi dedico i, per tant, des de les grans incògnites que tenim en el naixement de l'univers fins al moment actual, és fascinant. Però jo et diria, els temes que a mi em motiven especialment i que penso que la gent també els poden fer reflexionar són aquests que tenen a veure amb la vida, no? És donar-se en compte, quan llegeixes aquestes coses i pots, per exemple, amb el relat del llibre, no?, que pots anar seguint, te'n dones compte de lo increïblement afortunats que som d'estar xerrant avui, no?, de tenir vida. Les quantitats de molèsties que s'ha hagut de prendre la natura per crear un univers amb les condicions perfectes perquè hi pugui haver vida en un raconet, en un planeta, no? Llavors, parlar d'aquests temes, d'aquesta vinculació de la vida amb la natura, de com va aparèixer la vida a la Terra, que no ho sabem. Sabem que la vida a la Terra va aparèixer molt després de la... molt poc, perdó, després de la formació del planeta, però no sabem per què, no sabem. Mai no hem pogut fabricar vida en un laboratori, per exemple. Jo penso que aquests temes són fascinants i ens apropen molt a l'univers. Fan que l'univers deixi de ser un ens allunyat de nosaltres, una cosa etèria, molt, molt gran, per passar a ser la nostra història, part de la nostra història.
Comentes que hi ha coses que encara no sabem com crear vida. I aquest llibre respon 100 preguntes, però hi ha preguntes que la ciència encara no deu poder respondre.
Efectivament, hi ha preguntes que ens veiem obligats, a la primera frase de la resposta, a dir no ho sabem. És un exercici bo, diríem, d'humilitat de la ciència. Durant molta part de la història ens hem cregut que sabíem moltes coses de determinades ciències o coneixements que després hem vist que no era així, no? I sempre hem de tenir un punt d'humilitat, que és creiem que coneixem molt del nostre univers, s'han fet avenços en els últims anys molt notables, però sempre hem de tenir un cert punt de precaució i, sobretot, hem de reconèixer aquelles coses que avui en dia la ciència no té resposta i no passa res. Igual com els nostres avantpassats no tenien resposta de què era, per exemple, un eclipsi de sol, quan el sol s'hi amagava i es feia de nit en ple dia, no sabien explicar-ho i avui, sense cap mena de dificultat, podem explicar-ho. També avui la ciència té sobre la taula qüestions de les quals no tenim resposta i que potser algun dia n'hi haurà o potser trigarem molt en saber-ho.
Parlaves, per exemple, d'aquests mites, no?, que té de vegades la humanitat, com per exemple els eclipses, que abans es pensaven que era una cosa religiosa, ara sabem el que és. Hi ha algun mite d'aquests científics que el teu llibre doncs expliqui bé o que tu t'hagis trobat que la gent creu com a real quan en realitat la ciència diu una altra cosa?
Sí, mira, n'hi ha algunes, diríem com de paradoxes o com de coses que trenquen el que podríem anomenar el sentit comú. Potser n'hi ha una interessant. Jo l'he titulada o he fet un símil en el capítol amb els rellotges del Dalí, aquesta imatge que tenim dels seus rellotges flonjos, aquests rellotges que es desfan com si fossin plastilina, i és el devenir del temps. És a dir, nosaltres, els humans, pensem, tenim molt interioritzat que el temps és una cosa que es fixa, no?, i que el bategar del temps, un segon és un segon, i el temps sempre va endavant, i això doncs, és una cosa que no és flexible. I la ciència ens demostra tot el contrari. La ciència ens demostra que el temps és totalment flexible, que el bategar de la vida, que el tarannà del temps, no passa igual en aquí que dalt d'un gratacels, per exemple, o que fora de l'espai, que el temps és modificat, per exemple, per la gravetat. Per això, quan jo em pujo dalt d'un gratacels, el meu rellotge marcarà diferent del rellotge, del meu mateix rellotge, quan jo estigui a baix. Lògicament, ara estic exagerant, perquè la diferència en què ho marcarà no serà notable per nosaltres, dalt d'un gratacels, però perquè ens fem una idea, quan nosaltres enviem un satèl·lit a l'espai, hem de modificar els seus rellotges perquè tinguin en compte que el pas del temps, el transcorre del temps, en allà és diferent aquí. Per tant, el temps amb el nostre univers es converteix com en un xiclet, en una cosa flonja, flexible, modificable, i dona lloc a paradoxes, o a, diríem, a, no són exactament paradoxes, sinó són arrelats molt interessants, com dels dos bessons, que se n'ha parlat molt, és un exercici mental, de moment, són dos bessons, un es queda a la Terra i l'altre viatja per l'espai, i quan torna el bessó que ha viatjat per l'espai, a lo millor per ell han passat 10 anys i, en canvi, el seu bessó aquí ha envellit molts més anys. Com us deia, això ara simplement és un relat, no ho hem provat amb persones, potser en algun moment tindrem, estic segur, en algun moment tindrem tecnologia per poder-ho veure en persones, però ho hem provat amb partícules elementals que hem accelerat a grans velocitats i hem vist com la seva vida, el seu rellotge, el seu bategar de la vida transcorre completament diferent. Per tant, és aquest concepte que ens trenca aquesta interiorització que tenim de que el temps és fix i que un segon és un segon, i no és així.
Ara mateix, a nivell de l'estudi de l'espai, del que hi ha més enllà de la Terra, s'estan fent petits avenços, com se m'acudeix, per exemple, no?, que m'ha enviat un cotxe amb un traje d'astronauta d'una volta per la superfície de l'atmosfera. La ciència està tornant a interessar-se per l'estudi de l'espai exterior? Hi ha un interès real en saber què hi ha més enllà?
Sí, jo penso que aquest interès no ha deixat de ser mai. És veritat que el context econòmic dels darrers anys no ajuda, perquè, òbviament, les inversions amb l'exploració de l'espai també s'han vist afectades, com moltes altres inversions. Però la ciència no ha deixat mai de progressar. Fixeu-vos que l'home, dintre del seu ADN, en algun lloc tenim codificat aquesta necessitat que tenim d'explorar i de conquerir. Ho vam fer els nostres avantpassats quan van sortir d'Àfrica per explorar tota la Terra i poblar tota la Terra. Ho hem fet amb grans migracions durant tota la història, i ho seguirem fent en l'espai. L'home, no només per un tema de recursos, d'anar a buscar recursos que aquí són limitats i els haurem de buscar fora, però també aquesta necessitat d'explorar i de conèixer i de conquerir, en el sentit de posar-hi el peu. Ho vam fer a la Lluna, ho farem a Mart. Segurament a la dècada dels 30 veurem l'home caminant per Mart. Per tant, l'exploració de l'espai no ha deixat de fer-se mai en un context econòmic molt apretat. Us haig de dir també, i és una pregunta que em fan sovint, quan es diu, bueno, el gran cost de les exploracions o de les missions espacials, i jo dic no. Si estem parlant de missions no tripulades, que són bàsicament les que en aquest moment estem fent, estem enviant sondes, robots a Mart, o els estem enviant a Plutó, a Saturn o a Júpiter, estem parlant de costos de missió que podrien ser equiparables a 4 o 5 avions de combat d'última generació. Estem en aquest ordre de magnitud, per tant, no estem parlant d'inversions enormes. Les podem comparar perfectament amb la despesa militar que fan molts països, i bueno, estem en ordres de magnitud inferiors. I, òbviament, molts de nosaltres preferim enviar una sonda a Plutó o a Júpiter per explorar-lo que 3 o 4 avions de combat. Per tant, és aquest equilibri que és el complex en un entorn de crisi econòmica entre seguir explorant l'espai amb pocs diners i fent-ho d'una forma molt efectiva. I això no hem parat mai de fer-ho.
Doncs ja ho sabem, menys diners als avions de combat i més diners als satèl·lits que ens han de dir que hi ha més enllà. Ens comentaves que no és el primer llibre que has escrit de divulgació científica. Quins altres títols podem trobar amb el teu nom?
El meu primer llibre es diu Retrats d'un univers sorprenent, i com el títol indica, doncs és un relat de l'univers a base de fotografies meves, de l'espai. També, quan tinc temps, faig astrofotografia. I llavors, per mi, les fotografies són una eina també potent de transmetre, una eina d'inspirar, no? Perquè el que diuen d'una imatge val més que 100 paraules. Utilitzo-les, en aquest llibre, Retrats d'un univers sorprenent, utilitzo les imatges per explicar coses interessants del nostre univers. I el segon llibre es diu Projecte Galileu i és una novel·la juvenil. Està adreçada a noies i nois a partir dels 8-9 anys, i és una novel·la on passen coses, hi ha enigmes, hi ha bons i dolents, per entendre'ns, hi ha una trama de misteri amb contingut científic. Per tant, petites píndoles que permeten que el lector, mentre vagi seguint una novel·la on van passant coses, i com us deia, hi ha una trama, també puguin anar adquirint coneixements sobre científics en general, com, per exemple, per què a la Lluna no funciona una brújula, per exemple, o què són les estrelles fugisseres, etc. I tot això, com us deia, en un relat que no és directe, no és un relat científic directe, sinó que és novel·lat.
Què porta a un investigador del cosmos a tenir aquesta inquietud per la divulgació, per la pedagogia?
La veritat és que em ve de petit. Jo t'haig de dir que no m'he arribat a dedicar a la investigació d'una forma seriosa. Òbviament, quan vaig estudiar la carrera i després vaig fer els màsters d'astrofísica, sí que vaig haver de fer una part d'investigació que forma part dels estudis. Jo no m'he dedicat mai d'una forma professional a la investigació, però sempre m'ha fascinat de molt petit el cosmos. No només el cosmos, perquè abans deies màster en astronomia i astrofísica i químic quàntic. Per tant, estem parlant del més gran, que és l'univers, però també del més petit, que és la quàntica, que són les partícules fonamentals. A mi sempre m'ha interessat entendre el comportament de la natura. I m'il·lusiono poder-ho explicar, compartir-ho. Jo penso que la paraula és compartir-ho, no quedar-m'ho per mi i fins i tot els dubtes que jo mateix puc tenir o les incògnites que puc tenir, poder-les comentar, no? I poder fer-la petar sobre aspectes que considero fascinants. Per tant, aquesta vessant divulgadora també fa molts anys que l'arrossego i afortunadament cada cop estic tenint més oportunitats per col·laborar amb mitjans de comunicació amb els que col·laboro molt sovint, escriure llibres, donar xerrades, en fi, en un intent d'apropar aquesta fascinació que jo tinc i intentar contagiar-la als altres.
Doncs a les llibreries ja hi podem trobar 100 qüestions sobre l'univers, del Big Bang a la recerca de la vida, aquest llibre que ens resol aquests dubtes més bàsics però més importants que ha tingut la humanitat durant tants anys i tants segles. Gràcies a Joan Anton Català, amigo. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
It's about to be writ again, as I am.